financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. En 10 minuts arribarem a 1:45 del migdia. I bé, bàsicament totes les notícies, és bàsic que no siguin polítiques, encara que tot té una relació, passen per l'inici de curs. Bàsicament, l'inici de curs que se'ns tira a sobre. I per què? A part de ja la clàssica tornada a classe, de què fan els alumnes, què volen, el material, com podem estalviar, els diners que costarà, doncs, la tornada a classe, doncs, bé, tenim la situació... la situació dels docents. De fet, ja ahir hi va haver una concentració davant d'Educació per demanar condicions dignes per al personal laboral. De fet, ja els sindicats estan amenaçant amb mobilitzacions si no s'atenen les seves peticions. Això no és una cosa nova. No estem parlant d'una cosa que comença ara, sinó que és una qüestió que ja ve de molt enrere. És una qüestió i una situació que ben bé, segons els sindicats, clar, s'ha anat degradant en funció de la situació, del sistema, de les condicions, etc, etc, i bé, la tensió cada cop és més gran. Cada cop és més gran la tensió. De fet, què podem esperar d'aquest curs? Laboralment no serà un curs tranquil. Almenys això és el que diuen els sindicats quan parlem amb ells, és el que ens expliquen. D'entrada parlem amb la Yolanda Segura, que és portaveu del sindicat Ustekestak, per parlar precisament d'això, de la situació de l'inici, de la mobilització i del per què. De fet, insisteixo, el problema és que possiblement no estem parlant d'una cosa nova. I Yolanda, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Bé, en aquest cas, ahir ja va haver una concentració i això és l'anunci que possiblement tindrem un curs calentet?
Sí, diguéssim que sí.
Perdona que sigui tan planer a l'hora de fer-te la pregunta, eh?
Sí. No, a veure, el curs passat havia entrat una nova conselleria i, bueno, han tingut un any de gràcia per veure per quina línia anava, no? Sí. Quina era la seva línia a seguir, quina era la seva voluntat, quina era la seva política, amb un cert marge, i sense entrar a canviar les coses de forma radical, no? Mm-hmm. I això ho apunto perquè, clar, se'ns ha criticat molt perquè han anat pensant coses al llarg del curs i ara què? L'Ustec no es belluga, no? O sigui, ara, amb el que van arribar a fer amb l'anterior govern, i això els propis militants d'Esquerra Republicana ens han deixat de volta i mitja. Bueno, perquè una cosa és que tu entris i mantinguis més o menys el que tens, i evidentment doncs, nosaltres anem per la via de negociació pressionant, etc. L'altra cosa és que tu entris i, sense comptar amb ningú, canviïs les coses radicalment com va fer el senyor Cambray. Però, igualment, aquest curs passat pues, han anat passant coses. La darrera cosa va ser unes adjudicacions d'estiu completament adulterades, amb males, diguéssim, males praxis, sí. Però amb incidències mil, ja diguéssim, venia, diguéssim, esbiaixada de bon inici, fins i tot en moment de negociar-les, perquè ens deien una cosa, quan ens presentaven el document n'era un altre, o sigui, amb enganys, no?
Sí.
També pel camí i excuses. Vull dir que ja aquestes adjudicacions d'estiu ja anaven malament per defecte des de bon inici. I, evidentment, al final va ser catastròfic, van haver de repartir el llistat i, en comptes de fer un llistat ben fet, esperar-se uns dies, a més, incorporar unes places que havien quedat disponibles per millorar la destinació de moltes persones, no, preval més el postureig polític i, per tant, això ha estat una gran decepció per part nostra. Amb tot això, nosaltres havíem engegat una campanya per la millora de les condicions laborals de les persones treballadores, vist la precarització, diguéssim, en augment que estem patint en els darrers anys. Per tant, aquesta campanya va per fases, hem superat unes quantes fases en la qual doncs, vam contactar amb docents, vam recollir més de 3.000 enquestes, que fetes una a una són moltes, i hem fet també doncs, recollir assignatures i en portem unes 12.000. Diguéssim que les vam començar a recollir a mitjans curts, també és una xifra molt elevada i seguirem en aquesta línia. Però ara ja comencem, entrem a l'acció. Sí. Si no hi ha una voluntat de seure a negociar millora de condicions laborals i més recursos per l'escola, per tant, una major inversió en educació que pugui solucionar els desastres que tenim en els centres, que si no hi posem més recursos no els solucionarem, que quedi molt clar. No pot, ja pots retirar totes les pantalles del món, ja pots aplicar tots els programes del món i millorar moltíssim la formació de les persones treballadores, que la realitat a les aules continuarà sent la mateixa. Perquè hi faltaran recursos, etc, etc. Per tant, nosaltres ja...
És exactament el de sempre, eh? No canvia res.
És el de sempre.
Aquesta xerrada la tenim fa un any o fa dos i m'estaries explicant pràcticament el mateix.
Sí, però bueno, fixa't que el curs passat quina era la preocupació? Els mals resultats, bueno, matemàtiques malament, vinga, programa xatxipirule que ens el traiem de no sé què, que és més burocràcia pels centres, més feina, no sé què, a la que el centre s'hi ha d'adherir, ara traurem les pantalles perquè la lectoescriptura fatal, aquella inversió astronòmica que s'ha fet en pantallet, omplir els centres de pantalletes de forma acrítica, sense ton ni son, i només per donar cobertura als interessos empresarials, no per res més, no per les necessitats del centre, no. Pum, ara no, ara les traiem totes, radicalment també, o sigui, com si això realment fos la solució amb això millorarem els resultats. No, els resultats els millorarem si posem els recursos. I si no es posen, continuarem amb la mateixa situació. Jo a la consellera li vaig dir, perquè la consellera vam tenir una reunió a finals de curs i ens deia, no, és que s'han de millorar els resultats, és la seva màxima preocupació. Millorar resultats. Hola, però és que els infants necessiten estar més ben atesos. No, resultats. Vale, allò,
però els resultats, Jolanda, tampoc es poden millorar baixant el nivell. Vull dir, és una qüestió que tampoc no té lògica. Vull dir...
Però imagina't, baixem el nivell i no millorem
amb tot això que m'estàs explicant dona la sensació de no sabemos dónde vamos. No és una mica no pollastre saben, sense cap. Ara posem pantalles, ara les traiem, ara posem, ara quitem, ara fem una cosa i ara fem una altra. Vull dir, és una cosa...
Correcte. Exacte. Estem en una crisi a l'educació i si no ens assediem realment fer una transformació, però una transformació, què vol dir? Apostem per l'educació i posem-la al final. Anem creixent en finançament fins a arribar allà on s'ha d'arribar, que hauria de ser un mínim del 6%, que és el que marca la LEC, una LEC que és del 2009. Per tant, estem al 2025, ja hauria de ser més, però no estem ni a la meitat. Vale? Un augment del finançament de l'educació. I aquest finançament que vagi dirigit a dotar de recursos als centres, a reduir ràtios, totes aquelles mesures per fer l'escola inclusiva, per atendre la complexitat a les aules, perquè cada alumne tingui el que necessita, i això només es fa amb recursos, i reduint ràtios, evidentment, etc. I llavors, a més, millora les condicions laborals de les persones treballadores que han de donar el servei, perquè això realment reverteix en la qualitat de l'educació. I quan parlem de millores laborals, evidentment nosaltres, com que hem fet enquestes, les enquestes vam recollir que era reduir la sobrecàrrega de feina, sobretot la burocràcia, que ens menja una mà d'hores que ens resta de poder estar programant les nostres activitats d'aula en condicions i poder-nos reunir, fer treball en grup, etc, que necessitem molta coordinació. Això és bàsic i necessari. I per altra banda, que ens augmentin el sou. I per què? I no és un augment de sou, és una recuperació del nostre poder adquisitiu que hem perdut en els darrers 10 anys. Per què? Perquè la gent està deixant la professió. Han sortit, la UNESCO ha publicat un informe preocupant dient que faltaran, no sé, bueno, no recordo les xifres, però que en el 2030 tindrem un problema de professorat, que faltarà professorat per cobrir, per poder donar, bueno, classes.
Carai.
Literalment. Carai. Llavors, o millorem les condicions laborals i fem la professió atractiva, motivadora, no? I que la gent no se'n vagi a buscar-se una altra feina, o l'educació realment a nivell mundial corre perill.
Doncs, Iolanda Segura, membre del sindicat Usted que Estés, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per donar-nos aquestes explicacions d'aquest principi de curs. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
I aquesta és un plaer, gràcies a tu per atendre's i explicar-nos la situació. I a més, clar, tot el que se'ns tira a sobre després de fer, de no fer, i dels resultats, que bé, tot això i hauria de tenir un objectiu, més enllà de tot plegat, i hauria de tenir un objectiu, i és la formació i educació dels joves. Aquest és l'objectiu que s'hauria de tenir. I des del punt de vista del departament, és un objectiu, clar, que els resultats siguin els que són, sense haver de rebaixar nivells, sense haver de treure autoritat, sense haver de treure invents estranys que insisteixo, jo crec, suposo que podríem estar tots d'acord, que no hi ha una mala intenció de carregar-se res darrere de tot això. Crec que hi ha possiblement una molt bona intenció de fer les coses bé, però quan les coses no tiren perquè tots ens equivoquem, ostres, rectifiquem. Parem perquè està, no és una broma, està en joc el futur dels joves, està en futur el seu pensament crític, està en futur els seus coneixements, està en futur la seva formació com a persona humanística. Estem parlant de moltes coses i tot passa per una qüestió que ja fa molt temps, molt de temps que la tenim run i donant-li voltes. Si parles amb Austec, si parles amb qualsevol sindicat, amb qualsevol sindicat. Clar, després parles amb educació i la fotografia és absolutament diferent, absolutament diferent, absolutament diferent. És com allò de... Sabeu quan hi ha una manifestació a la ciutat? Sempre poso un exemple molt semblant perquè és que crec que és el més adequat. Quan hi ha una manifestació i et donen la xifra de dels manifestants que hi han anat i està la xifra dels organitzadors, que acostuma a ser molt elevada, i després està la xifra de la Guàrdia Urbana, que acostuma a ser molt baixa. Vull dir, acostuma a haver una diferència bastant important. Que jo no dic que no coincideixin, però, ostres, quan hi ha una diferència tan important, ostres, és que els mitjans per calcular no són del tot els adequats, no? Bé, doncs això, tres quarts del mateix. Mira, de seguida parlarem d'una qüestió relacionada amb tot això, i és que una altra xifra que també crida l'atenció i que jo crec que també pot preocupar, o almenys ens hauria de fer aixecar les orelles. I tampoc és una cosa nova. És que tampoc és una cosa nova. Mireu, la tornada a classe ha augmentat un 25% les consultes en psicologia infantil i juvenil. Un 25%. Això és una xifra, crec que elevada. De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Avui ens acompanya el Marc Síria. Em faria il·lusió ser president del Barça algun dia.
A quin soci no, no?
M'agradaria que la gent ara pogués veure la cara, perquè se t'ha il·luminat, eh?
A quin soci, sòcia, no?
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Hi ha molts motius, uns quants. La xifra genèrica és un 25%. És un 25% d'augment en les consultes de psicologia infantil i juvenil amb la tornada a classe. Hi ha moltes qüestions. Ansietat per separar-se dels pares, dificultats d'aprenentatge, problemes de bullying i ciberbullying. Aquests podrien ser els principals motius. De fet... els nervis pel nou curs en els nanos és normal, això ja ho sabem, és una qüestió normal, però quan hi ha una sintomatologia intensa i s'allarga, possiblement aquí és quan hauria de saltar l'alarma, si segurament hi ha més motius en tot cas, és una qüestió que possiblement, si s'allarga, insisteixo, pot amagar darrere de tot això alguna qüestió no desitjada. Un 25%, de fet, setembre és un mes crític en aquest tipus de consultes, segons les estadístiques que hem estat mirant, no? Parlem de tot això amb la Salut Porres, que és directora del Departament de Psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu, per conèixer com està la situació i quina magnitud pot tenir aquesta edat i si realment hem d'aixecar les orelles. Salut, buenos días, bienvenida.
Buenos días y gracias por brindarme la oportunidad de colaborar con vosotros.
Siempre un placer.
Pues sí, es cierto.
Es así. Estas cifras son, pero eso es muy bestia, ¿no?
Es muy bestia, sí. Quizá ese aumento tan drástico, yo no lo asociaría tanto, al menos radicalmente, con el inicio del momento escolar, el inicio de la vuelta al cole, sino que se manifiesta en ese momento. Quiero decir, es una realidad, hay este aumento. Vamos a pensar un poco en cuáles son las posibles causas, ¿no?, que explicarían este fenómeno, ¿no? La primera causa sería el cambio de rutinas. O sea, venimos de un tiempo de vacaciones en el que hay una laxitud en muchas familias en cuanto a los horarios, en cuanto a las actividades. Entonces, claro, de repente hay que acostumbrarse a unos horarios rígidos, a unos límites muy, muy claros y muy definidos. Claro, los chavales les cuesta, ¿no? Entonces aquí pueden manifestar cierta baja tolerancia a la frustración, ¿no? La frustración que les supone que ya no pueden seguir llevando el ritmo de vacaciones, sino que hay que parar y entrar en orden, ¿no? Así que los cambios de rutina, los cambios en general, para todos los individuos, tanto adultos como menores, los cambios de rutina son un estresor. Entonces, en este caso, el estresor es pasar de un ritmo más tranquilo y más laxo a un ritmo más rígido. Pero no solo esto, también, aparte del cambio de rutinas en general, el cambio de rutinas en muchas familias implica que en vacaciones ha habido un uso no supervisado de Internet en los menores, ¿no? Y esto es más así en los menores que utilizan smartphone, que sabemos que son muchísimos, ¿no? Entre los adolescentes pueden alcanzar el 96%, y en niños que tengan más de 6-7 años el porcentaje es menor, pero sabemos que hay un uso muy generalizado del tema de Internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si en vacaciones hay un uso excesivo de pantallas, y digo pantallas, pero me refiero concretamente a Internet, no me refiero a ver dibujos en la tele, ¿no? ¿Qué pasa? Que al cortar esto con el horario escolar, pues no tenemos que olvidar que son mecanismos que son adictivos.
De acuerdo, entonces, estamos hablando de una adicción básicamente, entonces no sería en sí la vuelta al cole, sino todo lo que implica y todo lo que está relacionado con esto, en este caso las pantallas.
Exacto. O sea, cambios de rutinas, uso excesivo de pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una frenada en seco con la entrada en el calendario escolar, y esto puede hacer que algunos menores pues manifiesten malestar emocional, frustración, síntomas psicológicos muy diversos, etcétera. Pero yo no culparía tanto a la vuelta al cole, porque muchas veces es al revés, la escuela es un factor protector de muchas cosas. La escuela establece orden, establece rutina, establece un entorno predecible y seguro, es un entorno socializador potentísimo y muy positivo. Solamente en situaciones concretas en las que haya, por ejemplo, situaciones de acoso escolar que ya se hayan detectado o se hayan sospechado en el curso anterior, o que se hayan potenciado durante el verano a través del uso de las redes sociales sin supervisión. Sabemos que el bullying no descansa, y es el ciberbullying el que más daño hace, sobre todo a los adolescentes.
¿Y cómo detectar? Porque cuando lo que estabas comentando, ¿no? Cuando un niño o niña no quiere ir al cole es porque puede pasar alguna cosa ahí, más allá, no solamente adicción, sino casos de bullying, etcétera, etcétera.
Sí. ¿Cómo detectar? Bueno, yo creo que ahí lo importante es estar atento. Si no estamos atentos, se nos escapan las señales. Hay que estar atento. Así un menor tiene problemas para dormir más allá de 3-4 días, 5 días de inicio de curso. Si un menor se encierra en su habitación y se aísla, no quiere hablar con los demás, está con su móvil o está con su ordenador haciendo aparentemente sus cosas sin más, pues si hay un aislamiento, esto también hay que observarlo. Si evita compartir los espacios familiares, como las comidas, con las cenas, aludiendo a que tiene trabajo, tiene cosas que hacer, etcétera. O sea, todos estos signos de aislamiento hay que estar muy atento. Y si se dan, no dejarlos pasar, sino buscar espacios de comunicación para que el menor pueda compartir con sus padres qué le está pasando. Esto no es posible si no se ofrece un entorno de seguridad.
¿En salud esto va a más?
Totalmente, sin duda.
O sea, estamos en una línea ascendente.
Estamos en una dinámica, digamos, patologizante, social, de la que los padres tenemos que hacernos responsables, porque tenemos que luchar como en contra de una inercia muy fuerte.
Además, esto encaja perfectamente con la encuesta que se hizo sobre la felicidad. Hoy en día los jóvenes son más infelices conforme más jóvenes son.
Sí, es una pena, ¿no? Y es que ahora los jóvenes están expuestos a muchos más, digamos, factores de riesgo psicológico de lo que, por ejemplo, estuvimos nuestra generación. Y por otro lado, los jóvenes también han dejado de ocupar tiempo en cosas, en actividades que son muy sanas y preventivas de la salud mental, como es jugar en equipo, estar en la calle compartiendo actividades al aire libre, socializar en persona. Todo eso progresivamente se ha ido transmutando a actividades individuales, a actividades más en casa, actividades en sitios cerrados, reducción del ámbito de socialización. Entonces todo eso va en contra, por supuesto, de las fortalezas mentales.
Pues esto es una cuestión, ya es una señal de alarma bastante clara, ¿eh? Pues Salud Porras, directora del Departamento de Psicología de la Universitat Abat Oliba Ceu. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a ti. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Bé, aquesta és una de les qüestions que hem de tenir en compte, sobretot quan parlem de coses ja serioses que poden desembocar en un problema més seriós, sobretot el ciberbullying. I que, tal com explicava la Salut, és que el ciberbullying, les qüestions tecnològiques de connexió constant i perenne, no para, no s'atura durant les vacances. Sempre està allà, sempre està allà i sempre està allà. I aquestes són la sintomatologia, sobretot, de forma general, perquè això també va per barri, en criatures més sensibles, doncs, veure com reaccionen, què hi ha aquí darrere per la protecció de tots i d'ella en particular, no? D'aquesta persona en particular, d'aquest jove en particular. Bé, una xifra interessant. Va, que de seguida parlarem de ciberbullying, i ara parlarem de successos. Parlarem de la situació i de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra, i us deixo un titular. I és que han pispat un bolso a Cambrils, però els lladres no sé si han passat cap altra cosa que llançar-lo a la paperera. I al moment que el llencen a la paperera, la poli els detén. De seguida en parlem de tot això i d'altres coses aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es listo. Es rápido.
Busca.
Y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Jack Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És un titular d'aquells que pot ser força interessant per veure què ha fet i què ha deixat de fer. De fet, els Mossos han detingut un home que havia robat, doncs, un bolso de mà i que el van detenir, doncs, a llançar-lo a la paperera, bàsicament. Això és un fet que ha passat a Cambrils. Parlem d'això i d'altres coses amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Xafepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel. Gràcies.
Interessant això. Quina errada. Pot ser una errada, això, llançar-lo a la paperera. Però què ho ha fet? Davant d'una patrulla dels Mossos?
Davant d'una patrulla d'agents de paisà.
Ah.
No sé si coneixes els agents, el grup que es diu FURA, és un grup de delinqüència urbana. Mm. Els FURA són de la manera que es diu col·loquialment i són grup d'agents de Mossos, doncs, que treballen de paisà i que s'especialitzen en combatre la delinqüència del dia a dia, no? Els delinqüents multireincidents, aquells que fan delictes, doncs, que fan més mal amb el dia a dia, no? I el que fan intentar és detenir-los infraganti, precisament, doncs, això, vestits de paisà, no? I el que fan és operar de manera encoberta, llavors es localitzen, es fan seguiments i llavors mantenen la seguretat així, de manera una mica encoberta, no? A vegades, doncs, els tenim al costat i no els veiem, doncs això és el que fan els FURA.
Bé, en aquest cas el que ha passat és que van com engatussar una parella per robar-los el bolso, bàsicament és això.
Sí, sí, van robar una parella a la que van enganyar, no? I llavors l'error que van cometre aquestes dues persones, dos homes que són de 46 i 35 anys i una dona de 28, Bueno, es van detenir, per cert, no sé si ho hem dit, i això es va fer en el marc d'un patrullatge preventiu, i el que va passar és que els companys, com et deia, els que estaven fent aquesta seguretat ciutadana, patrullatge de paisà, van observar al matí, a les 10 i mitja del matí, doncs, un vehicle que entrava en una rotonda. Llavors, ells ja van reconèixer el vehicle, perquè s'ha de dir que aquests companys i companyes, doncs, evidentment, el treballar molt bé un territori, un sector, al final s'especialitzen i coneixen, no?, els delinqüents que hi ha a la zona, coneixen els vehicles amb els quals es mouen, coneixen molt bé el territori, no? Llavors, ells reconeixen el cotxe, que ja estava relacionat amb altres furts, i llavors, doncs, decideixen, doncs, això, observar-lo, no? Se'ls fa un seguiment discret, i llavors veuen com el copilot, doncs, bueno, es situa en una intersecció, el cotxe, i el copilot, bueno, la dona que viatjava baixa amb la bossa, i això, com dèiem, no?, el llença a la paperera i torna a entrar al cotxe. Aquí és on els companys, doncs, intervenen, identifiquen els ocupants, i llavors poden, doncs, evitar o aturar aquest fur, no? Llavors, a més, es va trobar dins el vehicle, doncs, telèfon mòbil, ulleres de sol i altres objectes, doncs, que estaven també robats.
El fruit de tot un dia de feina, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, per això són tan importants, els companys d'escura, perquè sí que és important que la policia sigui vista, no?, en l'àmbit preventiu, no?, és important que se'ns vegi per evitar certs delictes, però també és molt important, de manera reactiva, fins i tot, no?, poder localitzar les persones, doncs, intentant, doncs, això, no ser vistes, no?, tot que a vegades, malauradament, no, los malos nos conocen más que nosotros mismos, perquè és veritat que se'ns identifiquen també fàcilment, però bueno, dins d'això, doncs, mira, en aquest cas, per exemple, doncs, va donar els seus fruits, no? Per tant, felicitar, per ser els companys de fura que van fer la detenció, evidentment.
Bé, aquesta és una d'aquestes qüestions, perquè estaran detinguts, ja sabeu que la multireincidència, encara que la llei s'ha d'endurir una mica més, la policia fa la seva feina, però també els polítics han de fer la seva, fent i posant les lleis a l'alçada de la situació social que moltes vegades vivim. Vull dir, a res serveix.
Sí, ja ho hem dit molt.
Clar, una detenció per multireincidència, jo que sé, vés a saber quants tindran en su historial, però si les lleis no estan a l'altura de les circumstàncies reals d'aquesta societat, doncs ja poden fer coses.
De fet, es va modificar el Codi Penal, com recordaràs, l'any 2022, per tal de fer front a aquesta multireincidència, i sí que és cert que ha donat alguns fruits, però s'està demostrant, no, 3 anys després, que continua sent insuficient. Pensem que tenim gent al carrer que acumula més de 123 delictes. Per tant, aquesta gent no pot continuar al carrer. Vull dir, s'han de buscar fórmules, i no sóc jo ni molt menys la que hauria de proposar quines fórmules han de ser, però aquí els experts hauran de debatre sobre el tema, perquè si no al final genera molta frustració tant a la societat, no?, a la qual servim, i també dins dels mateixos companys. O sigui, estar detenint, no?, de manera reiterada una persona, després perdre el teu temps fent unes diligències, fent una investigació, perquè després aquesta persona acabi al carrer una altra vegada, doncs al final genera molta frustració a tothom, no només a la ciutadania.
Clar, abans estàvem parlant de salut mental i de més, clar, això com afecta la salut mental? Me desvio un poco de los temas que vamos a tratar, però perquè m'interessa, ara que has obert aquest meló, com afecta la salut mental dels Mossos, en aquest cas, dels teus companys, quan passen coses com aquesta?
Home, evidentment genera molta frustració, perquè és el que et deia, no? En molts casos, vull dir, hi ha gent, no?, doncs, que s'esforça molt en poder fer atestats de qualitat, en poder fer seguiments, investigacions, i per tant necessitem lleis que ens acompanyin. Si ja parlem amb l'àmbit de la salut mental del cos de Mossos, no específicament per aquest tema, sinó que és multifactorial, i això ja ho hem parlat al teu programa, es va fer un estudi, no?, que precisament vam liderar nosaltres, juntament amb 3 universitats, que ja estipulava, no?, i documentava que el 35% dels Mossos les Mosses pateixen sintomatologia depressiva, estrès i o ansietat, vull dir, en qualsevol de les seves formes. Evidentment, també tot això ve provocat per coses relacionades amb el servei, només faltaria, no?, sobretot aquest estrès extremadament sever que pot tenir algun company, situacions, no?, que evidentment poden patir, no?, sintomatologia ansiosa, no directament relacionada amb això, però sí amb molts altres factors, no?, i tot el conjunt de coses, evidentment. Nosaltres necessitem, doncs, treballar amb seguretat, treballar amb eines, amb recursos, no?, i també, doncs, que al final que l'ordenament jurídic acompanyi, no?, la nostra feina.
Bé, més coses, i perquè el cos de Mossos d'Esquadra han detingut un camioner que estava circulant en zigzag per l'AP7, a l'altura de l'Aldea, a Tarragona. Ostres,
Sí, que multiplicava per 9 el límit d'alcoholèmia.
Però ha d'espantar veure un camió d'aquestes característiques que va fent zig-zag i a sobre el pare dels Mossos i fa... Bueno, multiplicar per 9 el límit d'alcoholèmia té la marinera, no?
La veritat és que els usuaris de l'AP7 ja hauran vist situacions esperpèntiques, sobretot sí. Si conduïm habitualment, ni a vegades amb alguns camions, però clar, en aquest cas superava, no, tot el que és real i surrealista, no? Vull dir, superava, com dèiem, en 9 vegades la taxa d'alcohol. Aquest camió va ser interceptat per un patrulla, d'aquí la importància de que hi hagi trànsit, unitats de trànsit a les nostres carreteres fent tasques preventives. Mm. Aquest senyor es va sotmetre a la prova d'alcoholèmia, que va donar una taxa de 1,35 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire aspirat. Aquesta notícia ha informat el mateix perfil de Mossos i, evidentment, com dèiem, no, aquesta xifra multiplica per 9 la màxima permesa pels conductors professionals. Recordem que el seu límit és de 0,15. Per tant, doncs bé, esperem que aquesta persona sigui retirada de la circulació i mai, millor dit, en l'àmbit professional. I res, demanar molta prudència a les carreteres, perquè a més és una constant, notícies com aquesta, malauradament, no? I ens poden arruinar la vida en un segon.
Sí, sí, no només això, sinó conductors imprudents, veure l'autopista conductors imprudents a velocitats i fent zigzags d'un carril cap a l'altre, bé, és una bogeria i malauradament és una qüestió bastant habitual, Mira, com aquesta precisament, perquè van estar detinguts fa ja uns dies a Montblanc, tres lladres.
Sí.
De quina manera? Doncs primer es van saltar tres controls policials i després van embestir a un vehicle dels Mossos d'Esquadra. És a dir, una d'aquelles que le pones a Tarantino detrás y te hace una peli, básicamente.
Sí, sí, sí. Això va passar el passat dimarts amb tres persones a la P2 a l'altura de Montblanc, que acabaven de cometre, com has dit, un robatori amb força a Ivars d'Urgell, i que això, com a la fugida, doncs, per no ser atrapats, es van saltar fins a tres controls policials, no, amb el perill que això suposava pels nostres companys i companyes. Van embestir un vehicle, i recordem que ha hagut situacions d'aquest tipus que han mort també algun company, i per tant, doncs, bueno, sobretot a celebrar que no hagi passat res més greu, no? En aquest cas, els detinguts són tres homes de 21, 24 i 55 anys que formaven part d'un grup criminal ja afincat al Camp de Tarragona i que, doncs, la seva especialitat eren els robatoris en domicilis, i bueno, aquests senyors, doncs, se'ls considera autors, o són autors d'un robatori amb força i pertinença al grup criminal. A part, al senyor de 55 anys se li atribueixen, doncs, altres delictes. Per tant, doncs, celebrar la notícia també d'aquestes detencions, i en aquest cas era un vehicle, doncs, d'alta gamma, no?, amb matrícula estrangera, que quan va detectar la presència dels companys, doncs, va fer un gir, un canvi de sentit brusc, i va fugir a tota velocitat. Per tant, bastant poc discret en aquest cas. Sí. Evidentment, ens va posar en alerta, no? Es va fer una comunicació al resta de patrulles i, doncs, es va fer aquesta, doncs, persecució, que al final va acabar bé, per sort.
Si no volia cridar l'atenció, precisament és el que va acabar aconseguint, cridar l'atenció amb aquestes fugides pel·liculeres. Bé, que afortunadament ha acabat raonablement bé. Bé, escolta'm, volia comentar amb tu, precisament, perquè en el darrer mes, l'agost, doncs, concretament, si només parlem de Barcelona, ha augmentat els tirotejos, 5 tirotejos a la ciutat de Barcelona. Sembla que ja això són notícies, que hi hagi un tirotejo a Barcelona o altres llocs de Catalunya, que malauradament acostumen a ser habituals, no?
Doncs sí, el problema és que ja no només les trobem en barris, no, que podrien ser, entre cometes, més conflictius, és que ara les trobem a qualsevol zona allunyada de zones tradicionalment que considerem conflictives, no? Com podríem haver tingut incidents previs, Besòs, Raval, ara ja es poden donar a qualsevol punt, es poden donar en ple dia en carrers del centre, no? Hem vist el carrer Consell de Cent, per exemple, recordareu, una mica més amunt, Eixample Esquerra, però una mica més amunt, ara no recordo si era Rocafort, Calàbria, cap amunt, també va haver un grups vinculats sobretot al narcotràfic, no? Això n'hem parlat en aquest programa, que està, doncs, hi ha grups criminals ja enquistats i assentats al territori català, també a Barcelona, evidentment, no és una excepció, i evidentment nosaltres estem posant totes les nostres eines i tots els nostres esforços, però, bueno, tenim la situació que tenim i se li ha de donar la resposta que se li ha de donar.
Correcte, però això és una qüestió que sempre que crida força l'atenció, perquè, clar, no estem acostumats a... Cada cop més, ens anem acostumant cada cop més, però no era habitual un tiroteo en Barcelona. Ostres, sí.
El problema és que durant anys s'ha volgut negar, no? S'ha volgut silenciar. Ara per fi s'han tomat de cara i es diuen les coses pel seu nom. Però aquí hi ha hagut no? administracions anteriors que han parlat que tot eren percepcions, no? I aquesta frase es va fer molt famosa.
És veritat, és veritat. Però, és una percepció.
Percepcions no. Vull dir, hem tingut aquí bandes de crim organitzat a escala internacional dedicades al tràfic de drogues, al blanqueig de capitals, i que no dubten en tenir armes i armes de guerra si cal. De fet, nosaltres ja vam parlar en aquest programa la setmana passada, no? Ens estem demanant doncs, material balístic pels companys, que sembla ser que ara començarà a entregar-se per protegir-los a tots, no? Evidentment, perquè hi ha armes a les quals no ens podem defensar, no? I, bueno, doncs tenim el context que tenim, està clar.
Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra. Hem fet una bona xerrada avui, eh? Moltes gràcies.
Sí, no està mal, eh?
No està gens malament,
moltes gràcies.
Una bona xerrada, cuida't molt, una abraçada molt forta.
Igualment.
Gràcies. Ens ha donat temps a parlar de moltes coses. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a